Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? El futbol és molt capritxós, això no ho descobrirem ara. L'únic davanter que no va marcar en tota la pretemporada, Manel Martínez, suma 3 gols en 3 partits a casa i, en canvi, el màxim golejador del curs passat ha encadenat més de 12 hores de joc sense veure porteria, Cristian Herrera. I un dels fitxatges més esperançadors en atac, Marcos Baselga, ha trigat 379 minuts en foradar la primera porteria rival. Avui la cosa anirà de davanters i de ratxes aquí a l'Hotel Suís. I no és per menys. Des de finals d'abril, el Sabadell no feia 3 gols en un partit de Lliga i aquest cop va ser amb gols dels 3 homes de davant, Cristian Herrera, Manel Martínez i Marcos Baselga. I la cosa també anirà de sequeres golejadores, concretament de les sequeres que es van trencar diumenge amb aquest 3-0 contra el Sestao River. Amaguen unes quantes curiositats, així d'entrada, per exemple, que el primer gol com a arlequinat de Cristian Herrera en els 2 anys que porta aquí han estat contra equips bascos i en concret vizcaïns, la Morevieta l'any passat, el Sestao enguany, i moltes altres dades i també, sobretot, les valoracions del protagonista que escoltarem en aquest Hotel Suís del 3 d'octubre al número 1287 de la història del programa.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem com gairebé sempre aquesta temporada amb la Bea Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui, per exemple, hi ha clàssic català d'handbol a la Sobal masculina. És a l'Olímpic. Granollers-Barça a 9:15. Els culers són líders amb 9 punts, 3 per sobre dels ballesans, que són tercers. El partit s'avança perquè el Barcelona disputarà al novembre la Superglobe a l'Aràbia Saudita. Carlos Alcaraz juga d'aquí a uns minuts contra Jannik Sinner a les semifinals de l'Obert de la Xina, de tennis. El murcià ve d'eliminar Casper Ruud als quarts de Pequín. A l'altra banda del quadre es veuen les cares Medvedev i Zverev. Avui és dia de Champions masculina de futbol, Napoli-Madrid i PSV Eindhoven-Sevilla a les 9, Salzburg-Real Sociedad a 7:15, per tant en el primer torn. Demà juguen l'Atlético i el Barcelona. I l'Espanyol va golejar 3-0 al Racing de Ferrol, amb polèmica per l'expulsió del visitant Moi Delgado ahir, abans de la primera mitja hora de joc. Van marcar Pere Millà i Braithwaite va fer un doblet. A primera, Les Palmes 2, Celta 1, també amb polèmiques vàries, i amb el gol de Marc Cardona per la victòria local al minut 97. Avui, jornada intersetmanal a la segona divisió, el Corcón Albacete i Levante Villarreal ve a les 7, Tenerife Racing a 9:15, i per últim, l'Hockey Lliga masculina ha començat amb la victòria del Barça 6-3 contra el Reus Deportiu. Si fa no fa, un minutet clavat. I aquí a l'hotel que tenim.
I es comenta la recepció.
Avui escoltarem a 2 dels 3 golejadors contra el Sestao River fa un parell de dies. Escoltarem Cristian Herrera d'una banda, Manel Martínez de l'altra. Atenció amb això, eh? Pau Fernández, jugador del juvenil del Sabadell, internacional amb la sub-19 de la selecció espanyola. Jo no sé la quantitat d'anys que feia que ningú de l'Obrador Arlequinat anava a jugar amb la Roja. El tindrem en directe. Acaba de confirmar-se fa res, fa uns minuts, aquesta convocatòria i saludarem el futbolista del juvenil A, del Divisió d'Honor Juvenil del Sabadell. I a més de tot això, tindrem futbol sala, waterpolo o Sergi Giral a Portugal abans d'arrencar el Rally Històrics portuguès.
L'actualitat de la primera ref.
Un ex-arlequinat, Aleix Coc, juntament amb l'ex del Nàstic, Guillermo Fernández, a la sessió de fotos i autògrafs amb els aficionats de la Cultu ahir a la tarda al Reino de León. També un tuit d'avui de Manu Lama, central del Fuenlabrada, proper rival del Sabadell i fill del narrador de la cadena COPE, Manolo Lama, que deia: "Vamos, Fuenla, nos lo merecíamos", després de guanyar 2-1 al Depor. El dia 22 d'aquest mes clou la campanya de renovacions d'unionistes de Salamanca. De moment acaben de piular que van per 4.237 socis, o com ells mateixos els anomenen a través de X, amos del club, per allò de ser accionariat popular. I, de fet, a la SD Logroñés preparen el que ja han anomenat la festa del futbol popular, el partit contra unionistes, precisament. Els dos amb el mateix perfil d'entitat. Les entrades ja són a la venda i, per cert, l'anuncien a X, a l'antic Twitter, amb un gif de Milhouse, del Simpson.
La notícia curiosa.
La prellista que prepara De La Fuente, el seleccionador espanyol absolut, inclou més jugadors de la Real Sociedad que no pas del Madrid o del Barça. Ho publica el Marca amb aquest titular. Divendres donarà a conèixer la llista definitiva, però de moment a la inicial, amb una vintena de noms més que l'habitual, apareixen noms com Grimaldo, com Isi Palazón, com Javi Guerra o com Oriol Romeu, que no són habituals en les convocatòries de la Roja.
De quin partit no estarem pendents?
A les dues, quan acabi aquest programa, tenim la tira de partits de la Regional Liga d'Alemanya, però ens quedem amb un d'Albània que també començarà a les dues, el Tirana Laci.
I a les xarxes socials.
Manel Martínez, precisament, un dels protagonistes avui a l'Hotel Suís, el davanter Arlequinat, que ahir va anar al Stage Front, a l'antic RCD Stadium, per donar suport als seus excompanys del Racing de Ferrol en la seva visita al camp de l'Espanyol. Recordem que l'ara davanter Arlequinat va ascendir a segona divisió amb el conjunt ferrolà. Això sí, no els va donar sort ahir amb aquesta polèmica, l'expulsió d'entrada a la primera meitat i després la derrota 3-0 contra el conjunt perico.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un entrenador, un davanter en el seu dia de primera divisió, el sabadellenc, el de Can Uriac, Javi García Almendros.
Hotel Suís.
Quinze segons per arribar a la 1:10. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Avui amb el Sergi Parc repassarem l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell en un dia, Sergi, tranquil, de descans per a la plantilla del Centre d'Esports. Els arlequinats tenen dia lliure. Això segurament haurà de canviar, tenint en compte que la setmana següent es juga dissabte i l'altra també serà dissabte, però de moment anem encadenant partits de diumenge en diumenge, per tant, setmana normal, podríem dir, avui dimarts, dia de descans, dia lliure per a plantilla abans de preparar aquest segon compromís consecutiu a casa, en aquest cas contra el Fuenla. Una mica encara en la ressaca de la victòria de diumenge contra el Sestao, una victòria que, com comentaves des de primera hora, era realment balsàmica, i que sembla haver relaxat una mica l'ambient, no, l'entorn?
Avui és dia de tranquil·litat, com dius, no només pel fet de ser dia de descans a la plantilla, sinó per haver aconseguit aquesta victòria i per haver apagat qualsevol incendi que hi hagués o que es podia haver produït en cas d'una nova derrota arlequinada. Per tant, després d'aquest 3-0, Adri, doncs l'ambient més relaxat. Sí que és cert que també, al final, també ho vam poder copsar ahir en el Tribuna Preferent, també a les xarxes socials, on no hi ha convenciment al 100% de que el joc de l'equip doncs estigui en les seves millors condicions, per dir-ho així, però com a mínim el fet d'haver assolit els 3 punts l'altre dia contra el Sestao ha deixat el Sabadell a mitja taula, que ja no està en zona de descens, i tot i que encara sigui d'hora, com a mínim poder agafar una mica d'aire. Per tant, tranquil·litat i alegria també, Adri, sobretot fixant-nos en la parcel·la ofensiva, perquè en aquest triomf contra el conjunt basc, contra el conjunt d'Aitor Calle, aquesta victòria va estar marcada pel fet que van marcar els 3 atacants que van sortir de titulars. Per tant, ja no només és que fos important el fet de sumar els 3 punts, sinó que els jugadors que han de ser importants en aquesta parcel·la ofensiva comencin a inspirar-se, més enllà de que Manel Martínez ja hagués marcat 2 golets, i que agafin confiança de cara a les pròximes setmanes, que seran importants. Avui, Adri, si et sembla, aquí a l'Hotel Suís, detallarem una miqueta aquests números dels 3 jugadors que van mullar l'altre dia, els desgranarem una mica els seus números, després anirem sobretot més àmpliament amb el tema de Cristian Herrera, que va ser qui va obrir la llauna, el segon el va fer Manel Martínez, i el tercer el va fer Marcos Baselga. Per tant, els 3 avui que seran protagonistes aquí a l'Hotel Suís.
Doncs si ahir posàvem la lupa, entre altres coses, al darrere, comentàvem el rol de Juanmi Carrión, les paraules de Miquillador, la porteria 0, la primera de la temporada d'Adrián Hurtolà, i fins i tot el comparàvem una mica amb el porter del Sestao River, l'exarlequinat Sergi Puig. Avui toca centrar-nos a l'altre extrem de la pissarra de Lladó, en els 3 de davant que deia ara el Sergi Parc, que van sortir d'inici i que els 3, a més, van mullar, feia avui números, des de l'últim cap de setmana d'abril, amb la victòria contra el Balears 3-1, que el Sabadell no feia 3 gols en un partit de Lliga. Per tant, igual que diem que des de mitjans de maig contra la Nucía no es deixava la porteria 0, en l'altre extrem, crec que ahir ja ho vam comentar, victòria més folgada, més àmplia de l'etapa del Miquillador al capdavant de la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell, i amb aquesta circumstància que fa que avui parlem de ratxes, parlem de gols, parlem de davanters aquí a l'Hotel Suís, tres puntes, o tres atacants, vaja, perquè evidentment no juguen de davanters entre els tres, tres golejadors aquesta setmana.
I et sembla que comencem pel nom de Manel Martínez?
Sí, mira, de fet, ahir, per exemple, ara que deies el tema del tribuna preferent, si voleu rescatar tota l'entrevista sencera, podeu anar al YouTube o fins i tot al Twitch durant uns dies de Ràdio Sabadell, a YouTube, per exemple, youtube.com/Ràdio Sabadell, i allà trobareu no només el Pau Vituri i amb els seus tertulians ahir, sinó aquesta entrevista del Sergi Garcés amb el Manel Martínez. Però avui ens porta res, algun tastet, no?, d'aquesta conversa.
Sí, la conversa, per cert, off the record del Sergi Garcés amb Manel Martínez no està al canal de YouTube, no?
No val aprofitar que no tens el Sergi avui aquí per intentar estirar una mica més del fil que jo ahir ja li vaig deixar caure i ell ja no va voler sucar més pa del compte, o sigui que...
Va, anem a l'important, que com deia...
En directe, Sergi Garcés, què tal com... No, és broma, és broma.
Sergi Garcés no, però sí que...
Manel Martínez.
Podrem rescatar
i
un
família.
Parell... Un parell de... T'imagines?
No.
Màgia de la ràdio,
no,
seria això?
No, no m'ho imagino.
No, escoltarem a Manel no en directe, sinó rescatar un parell de fragments, com deies, d'aquesta entrevista que vam poder escoltar ahir de forma íntegra al Tribuna Preferent i que insistim que podeu recuperar al nostre canal de YouTube. Un Manel Martínez bé, l'Adri, fidel a la seva cita amb el gol a la nova Creu Alta, i ho diem perquè, de fet, l'ex del Racing de Ferrol ha marcat en els tres partits de Lliga que el conjunt arlequinat ha jugat a casa. És a dir, contra Osasuna Promeses, contra la S de Logroñés i diumenge passat contra el Sestao River, confirmant així la seva condició d'home gol i de referència en atac del Sabadell. I a més, Adri, el primer gol que va marcar va ser per donar els tres punts en el descompte contra el filial Rojillo, provocant el deliri a la nova Creu Alta, segona jornada. Contra la S de Logroñés és veritat que el seu gol finalment va ser estèril, perquè el Sabadell va acabar perdent 1-2, i contra el Sestao va marcar a la segona diana, per tant va ser ja per obrir escletxa a l'inici de la segona meitat. Per tant, una mica de cada part un Manel Martínez Bel, que amb els seus gols està ajudant a l'equip a sumar aquests punts, i el diumenge passat el segon triomf en el que portem de temporada. Però més enllà d'aquests números individuals, Adri, el que diu Manel Martínez, el que rescatem d'aquesta entrevista, és que es mostra satisfet pels tres punts aconseguits l'altre dia, vitals perquè l'equip s'instal·li de moment a la zona mitjana, que ajuden a consolidar la feina, diu, que estava fent l'equip, malgrat que els resultats no estaven acompanyant en les últimes setmanes.
Està clar que bueno, tant un jugador com un equip en conjunt, pues, volem sumar tres punts, que el futbol depèn molt dels resultats, però l'equip estava treballant bé, s'havia trobat en partits que no trobàvem el premi, però que jugàvem bé, i bueno, aquesta setmana ho hem aconseguit, que era important per nosaltres també.
Doncs evidentment era important per tot, per retrobar-se amb la victòria, per retrobar-se amb la porteria zero per primera vegada aquesta temporada, però sobretot pels de davant. Clar, en el cas de Manel Martínez, que és que porta una ratxa, estic fent-me a sobre una pregunta embarcadeta, que aprofitaré quan baixi al Pau Vituri per veure si ell recorda o no la dada. Jo no tinc present l'últim davanter del Sabadell que va començar una temporada fent gol en les primeres tres jornades a casa, de manera consecutiva. I és una bona embarcadeta. I és d'aquelles que pots estar-t'hi una bona estona buscant, perquè no tenim, malauradament, el costum de tenir davanters que vagin sucant cada setmana, sí o sí. O sigui que...
Però el Pau Vituri és una màquina i potser ara t'ho troba ràpid, però sí, seria una dada també interessant, perquè, com dius, al final és veritat que, per exemple, jugadors com Pau Víctor la temporada passada, el mateix Cristian Herrera, que després en parlarem, van rendir molt bé en aquesta parcel·la ofensiva,
però no a principi de temporada.
Però no a principi de temporada, com a mínim pel que fa a ritme golejador. Una altra cosa és la seva contribució sobre el terreny de joc, però com a ritme golejador, com dius, no. Per cert, una curiositat sobre Manel digues.
Ha de ser molt, molt, molt màquina per avisar una mica l'audiència per tenir la dada. O sigui que és d'aquelles que jo m'he llançat a la piscina, estaré dos dies caient i a veure si hi ha aigua o no.
Ara, però li hem posat pressió.
Ara és quan em sorprèn i baixa de la redacció, perquè ha d'entrar d'aquí a no gaire, dient, va ser... Manel Martínez, estaria bé aquesta, que fos Manel Martínez,
sí.
L'altre a l'època de tercera divisió, podria ser, però vaja, jo vaig a fer una consulta mentrestant, ves parlant de Manel Martínez a veure si trobem la dada, però ja et dic que tinc zero esperances i crec que això és un next coming per d'aquí a uns dies, però vaja.
Mentre ho busques, t'anava a comentar una curiositat sobre Manel Martínez, Adri, que al final, durant la pretemporada, tots els atacants del centre d'esports van marcar en aquests amistosos o també partits de Copa Catalunya, excepte un, que va ser Manel Martínez, i en canvi, de moment s'ha erigit com el pichichi actual del Sabadell en Lliga amb aquests 3 gols que comentem, havent marcat una diana en cadascuna de les cites que l'equip arlequinat ha jugat al Temple. Per tant, els gols que se'ls ha reservat Manel Martínez per quan ha arribat a l'hora de la veritat. Això sí, insistim, 3 gols a casa, Adri, de moment a domicili, té aquesta assignatura pendent que segur que li arribarà aviat, però a fora, de moment, Manel Martínez encara no ha pogut celebrar un gol amb la samarreta arlequinada en aquesta etapa, com a mínim, així que aquest cap de setmana no serà, perquè insistim, el Sabadell torna a jugar a casa, ho farà contra el Fuenlabrada, la pròxima oportunitat serà la setmana que ve ja a Madrid contra el Rayo Majadahonda. Escoltem un altre fragment, Adri, de Manel Martínez Bell. Satisfacció pel primer punt, per aquest d'haver marcat tots els gols a casa, però també té ganes d'estrenar-se lluny del Temple, com diem.
I tant de bo continua així a casa i bueno, ara anem pels gols fora, que també són importants.
Doncs fora de casa, que també han de marcar. Home, el repte de fer un 4 de 4 estaria també molt bé, contra el Fuenlabrada aquesta setmana.
Home, si fa aquest gol també contra el Fuenla, doncs seria important. Insistim que Manel Martínez, de moment, amb aquests 3 gols, 2 amb la cama dreta, un amb el cap, el que no va servir contra la SD Logroñés, i els que ha marcat amb el peu, Adri, l'altre dia rematant de primeres com un davantenat, i el primer contra Osasuna Promeses recollint una passada al llarg, fent un retall i marcant. Per tant, de moment, Manel Martínez, que està oferint el seu repertori en aquestes primeres jornades, a veure si també és capaç de mullar aquest diumenge a les 5 de la tarda en el duel contra Fuenla.
Mira que s'encigala ràpid, el Vituri, ja el tenim remenant dades a la redacció. Així de memòria li ha vingut un nom al cap, mira, acaba de baixar just, Felipe Sanchón, però no pot ser. De fet, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Felipe, diria que no, perquè va començar l'era Saligrat amb un 0-0 a casa contra l'Elche, no?
Efectivament, va començar bé la temporada, però no tant com recordava. Tinc un altre nom...
Espera't, que encara el traurà.
Que no l'és...
Jo he fet una consulta, de moment estic esperant,
Jo t'he dit que era una màquina.
M'ho prenc com un repte abans que acabi el programa, també t'ho dic.
Entres en qualsevol moment, O sigui, tallo el que estiguem fent...
Sí, sí. El primer nom que se m'ha vingut al cap era Felipe Sanchón, que va començar molt bé aquella temporada 17-18, però no a aquests nivells de... Va marcar més fora de casa que no pas a casa, Felipe. Sí. Un altre nom d'un futbolista del Sabadell que va començar molt bé una temporada més o menys recent, 2015-2016, és Pol Roger. Pol Roger va marcar a la primera jornada a casa...
Diria que no, Els tres
no
seguits?
Ja t'he dit que no l'era,
Aquí arribava encara la meva memòria.
Va començar marcant el primer partit a casa contra l'Olímpic de Xàtiva, 1-0.
Sí, 1-0 contra Guillermo Fernández Romo, diria que era l'entrenador de l'equip valencià.
Va marcar en el tercer partit a casa contra l'Hospitalet, que a més es lesiona en aquella famosa GoPro.
Sí.
La celebració amb la GoPro que acaba lesionat, però en el segon partit no. En el segon partit, el Sabadell va guanyar 1-0 a la Pobla de Mafumet amb gol de Juan Osado.
Uf!
Per tant, se'ns trenca aquí la cadena. Però Pol Roger, recordo que va marcar la primera jornada a Elda, recordo que va marcar també, en aquest cas, a Cornellà. Per tant, si no vaig errat, i ara de seguida t'ho confirmo, diria que marquen les tres primeres jornades de... No, perdona, les tres primeres no. Oh, sí, a les tres primeres, sí, a les... Sí, és que és just, s'estava carregant ara, a la 1, a la 2 i a la 3.
Ràdio en directe, aquí, mira, sí. Improvisant sí, tu. I, doncs mira, hem trobat no un que marqués en els tres primers partits a casa, aquesta gestió continua feta, a veure si apareix, però de moment sí un, que és un precedent a tenir en compte, tres primers partits, tres gols, no està gens malament. Va, anem a parlar de ratxes, però no de tan positives. I en concret amb l'altre protagonista que teníem avui preparat, el de Cristian Herrera, que feia la tira que no veia porteria al centre d'esports Sabadell, i en aquest cas sí que aquesta dada no ha estat tan improvisació i a veure què, sinó que aquesta sí que l'havíem preparat abans de començar el programa, perquè el seu gol contra el Sestao River, Pau, amaga una sèrie de curiositats, una sèrie de dades, d'estadístiques, per començar, que el seu primer gol amb la samarreta arlequinada també va ser contra un equip biscaí,
la Morevieta, ara ha arribat contra el Sestao River, el primer del següent curs, i després una sèrie de xifres que són bastant cridaneres, eh?
Vols una altra curiositat amb un altre, amb un altre conjunt basc, en aquest cas?
Sí, per exemple.
Relacionada...
no, Lezama.
Lezama, correcte.
Sí. Doncs... Biscaí, també, de fet.
Biscaí, sí. Que tots els gols que ha fet amb el Sabadell Cristian Herrera, que amb el d'ahir, doncs, amb el d'abans d'ahir, en són 8 ja en total, s'han dut a terme, s'han produït a la segona meitat, excepte el de Lezama, que no el tinc massa fresc, us he de dir.
Sí.
Jo tinc més fresc.
Jo tampoc, sincerament.
Jo tinc molt fresca l'expulsió de Dan Gurdiel, el final de partit rocambolesc, però no tinc massa fresc la mà de Morgado.
Sí, la mà de Morgado, el penal final, el gol que és similar al del Nàstic, aquella centrada lateral, però el gol de Cristian Herrera jo tampoc me'n recordo.
Jo no tinc massa fresc, però és cert que és l'únic que ha arribat a la primera meitat. Potser per això, no ho sé, vés a saber.
A mi la següent estadística em crida molt l'atenció, realment.
No vols explicar com va ser el gol de Cristian Herrera?
És que estic dubtant perquè recordo que... O sigui, el primer impacte que m'ha vingut ha estat que havia passat alguna cosa abans d'arribar al descans, però no va ser el gol. El gol va ser a l'equador de la primera meitat i després hi ha una jugada que reclamem vermella, que no l'assenyalen i que després, en canvi, acaben expulsant Adán, crec que és, a la segona,
a la segona
meitat. I, per tant, això aquí m'havia traït una miqueta. Però sí que recordo el moment del gol, que va ser a l'equador de la primera meitat, més o menys. Aquesta dada m'ha cridat molt l'atenció a mi. Podríem dir que si Cristian Herrera marca, el Sabadell no perd.
Tal qual. Mai ha perdut el Sabadell en aquests 8 partits en els quals hi ha hagut gol de Santa Coloma de Farners. Doncs això, el Sabadell mai ha conegut la derrota. Em recorda, en certa manera, tampoc la tinc massa present a ràdio en directe.
Està quedant un programa de nassos, parlant malament, eh?
Ara que parlàvem de Manel Martínez, és que m'ha vingut al cap aquella estadística també que diu que quan Manel Martínez marca com a local, diria que el seu equip no perd des de fa... La tira.
Això crec que és una dada de Pedro González,
de Pedro González, correcte.
Doncs sí. Vaig buscant-la. Tu ves tirant dades de Cristian Herrera i ja recupero aquesta.
Se'ns van obrint carpetes, eh?
No acabem avui. Avui no acabem. Avisa els companys informatius que hem d'estar remenant dades aquí fins a les 3 de la tarda.
És increïble. Bé, a tot això, aquesta ja la vam dir en el directe, el diumenge, que Cristian Herrera ha trigat 440 minuts a fer el primer gol de la temporada i això que tu mateix, Adri, vas apuntar que era el seu 15è xut, si no vaig errat, en aquest inici de temporada. És el jugador del Sabadell que, amb diferència, és el que més ha xutat. Clar, això contrasta aquesta dada amb la de l'any passat, en la qual només va necessitar 31 minuts per marcar a Urriche contra la Morevieta. Tu tens fresc aquell gol, Sergi Parc?
El gol de Morevieta...
Jo aquest sí que el tinc més fresc, eh?
Sí, que comencem 2-0 perdent.
Pilota de llarga, a l'espai, Pau Víctor, i li deixa...
Crec que és amb l'esquerra, diria, aquell gol.
Li cedeix la pilota perquè marqui a pla, a porteria buida. Doncs això, aquell gol contra la Morevieta va arribar als 31 minuts, de fet va debutar entrant a la segona meitat. Enguany ha trigat una mica més. De fet, si li sumem el tram final de l'any passat, és a dir, 319 minuts des del gol al Balears i després van venir Intercity, la Nucía, Cornellà i Promeses, la sequera trencada diumenge era de 759 minuts de Lliga sense marcar. És a dir, 12 hores i 39 minuts, com diem sempre, perquè així ho recullen les estadístiques, sense comptar temps afegits.
És una barbaritat, eh? D'aquí el gest de ràbia de l'altre dia al celebrar el gol, és que són gairebé, comptant afegits, més de 13 hores de joc sense marcar per algú que ens ha acostumat tan malament a veure amb tanta facilitat porteria.
Sí, i bàsicament aquí a Sabadell eren unes xifres... Tant de bo que es mantinguin, però són xifres poc habituals de veure en un jugador, no només del Centre d'Esport Sabadell, sinó del futbol semiprofessional, d'un jugador que juga a Primera Federació. És que aquí estava la temporada passada en un gol cada 175 minuts. Sense ser un punta nat, em sembla una barbaritat de xifra. Aquesta temporada es fa fàcil la xifra. Perquè
tots els minuts que ha jugat, no?
Sí, després del gol va ser substituït 9 minuts després. Per tant, estem parlant d'un gol cada 449 minuts.
Doncs les dades de Cristian Herrera, encara ens queda un bonus track, però ja pendent una de les gestions. Ja us dic jo que l'altra, anem cardats si l'estadístic número 1 del Centre d'Esport Sabadell tampoc la té de memòria, eh? O sigui que haurem de remenar estadístiques, bases de dades, etc. Però la de quant de temps fa que una lliga no comença amb un mateix golejador marcant tres vegades consecutives a la nova Creu Alta, haurà d'esperar. Però sí la de Pedro González, de l'estadístic lleonès, que diu: la llegenda de Manel Martínez, sempre que ha marcat de local, el seu equip no ha perdut. I clar, aquí aquesta dada és del 7 de setembre, per tant, li hauríem de sumar un parell de dades més.
Del 7 de setembre, llavors ja no està vigent.
De correcte, van perdre l'altre dia.
Van perdre contra el Promeses a casa.
Aquesta és bona.
I va marcar, sí, doncs mira, estadística trencada, perfecte.
Doncs portava 25 victòries, 6 empats a Primera Federació amb el Balears, amb el Racing de Ferrol i amb el Sabadell, 31 vegades que quan marcava de local el seu equip no perdia.
Però ja no serveix.
Ostres, és que em trec el barret. De veritat que el trucaria ara mateix. Miguel Ángel Rodríguez, estadístic del Sabadell. La tinc. I unes quantes exclamacions. Fernando Carralero, 2008-2009. Ibiza, Terrassa i Mestalla.
No l'haguéssim dit. Ens donen...
A mi t'ho juro que m'ha vingut el nom al cap, però he pensat, no.
Doncs, Sergi, perquè a mi ens dones 10 intents i no la traiem. Ja t'ho dic ara.
Crec que està en actiu encara.
Fins fa no gaire ho estava el Sanluqueño, diria, no?
És que ha voltat tant, havia estat a Gibraltar, sí, etc. Vaja, Sergi Par, volies dir alguna cosa?
Sí, només per recuperar el tema de Cristian Herrera, que com que vinc aquí amb ganes de tocar els nassos, tot això, tots aquests números que ha repassat el Bobby Turi, són a Lliga, perquè si comptem partit oficial, es trenca pràcticament tot, perquè en la derrota del Sabadell contra el Badalona Futur, 3-2 Copa Catalunya, sí, segona ronda, Cristian Herrera marca els dos gols que no serveixen per guanyar, una a la primera part, una a la segona, per tant...
Que no et digui Adrián Arroyo que pensa de la Copa Catalunya per allò de les estadístiques, però
sí,
bé...
Sí, perquè... per això, no, tot això que et dic era en Lliga.
En Lliga, el que penso és que és una competició oficial però que no penja de l'Espanyola sinó de la Federació Catalana, per tant jo el situo en un altre sac diferent, no és que tingui res en contra de la competició, però...
Jo ho ficava en el sac allò.
Jo estem dient en Lliga tota l'estona, eh?
De partits oficials. En tot cas, Adri... Digues.
Club Polideportiu Almeria, juga ara amb 37 anys Fernando Carralero, eh? Impressionant.
Saps un altre futbolista, també... perdona, que ara...
Avui no farem programa, avui.
Em venia al cap. Però no és d'inici de temporada, eh? Que pogués marcar 3 gols en els seus primers 3 partits a casa. Raúl Prades.
Sí, a la ratxa que vam tenir a la segona meitat de Lliga de l'any del play-off de Real Unión, per tant, 2009.
El mateix any.
De fet, ell venia del filial i, per tant, fa el salt a la meitat de temporada i possiblement va encadenar també 3 partits seguits a la nova Creu Alta marcant, però clar, no eren els primers.
I Vladis va ser 2, no? Quan va marcar seguits? O...
Vladis va ser 2, sí. Castellón i Atlètic Balears. Són però els seus 2 gols de temporada passada.
Però no eren els 2 primers partits de Vladis.
Si no són els dos,
si no
són els dos primers, el segon i el tercer, perquè Vladis debuta cap al mes de març.
No, els jardiners d'avui estan sent macos. No, anem obrint-ne més. A veure, hi ha gent a casa que ja s'ha perdut fa una hora, però no passa res. Per rematar-ho, va, que teníem una última estadística, que en aquest cas va sobre Baselga, un davanter que venia amb un cartell de golejador, com a mínim per l'última temporada, que va marcar el seu primer gol amb la samarreta reclinada en Lliga, i que també tenim aquesta dada controlada. Vituri.
Sí. La vam dir també en el directe del Sabadell en joc, 379 minuts en el seu cas ha trigat Marcos Baselga a fer el seu primer gol. L'any passat a Calahorra en van ser 129, per tant també molts menys. I ho remato un parell de curiositats que van lligades l'una amb l'altra, tant de Baselga com de Cristian Herrera. Baselga l'any passat en va fer 4 gols, va fer 4 gols a la primera volta, en va fer 8 a la segona, per tant va marcar el doble de gols a la segona. Cristian Herrera l'any passat va fer 2 gols amb l'Intercity a la primera volta, 7 a la segona. Per tant, estem parlant en total de 6 gols entre tots dos futbolistes en les primeres 19 jornades, 15 a la segona volta. Signem absolutament aquestes xifres, no?
No, tu diràs.
Veient aquestes xifres, Adri, al final el que és evident és que els davanters viuen de ratxes... I la millor prova d'això és el que ha comentat el Pau i ara escoltarem un tema d'això.
A mi m'expliques, avui, fa mitja hora que hem començat el programa, que parlaríem de Prades, d'Osado, de Carralero, de Pol Roger, i dic, tu t'has begut l'enteniment. Vituri, alguna cosa més o no? Perquè tinc aquí el Miguel Ángel que diu, segurament hi haurà més, eh? O sigui, que no sí. Tiro més, el repte l'ha aconseguit en pocs minuts, és un geni en això, però vaja. Res, Vituri, continuem, eh?
Sí, simplement... que no està funcionant massa bé la pàgina de BD Futbol i això ens està impossibilitant el fet de poder tancar carpetes, però bé, aquí hem donat uns quants números.
Tanquem la carpeta estadística. Vituri, gràcies.
Adéu.
Jo sabia que avui parlaríem de davanters i de ratxes, que se'ns aniria tant de mar el tema, no. Però vaja, Sergi Parc, havíem escoltat Manel Martínez i ens quedava Cristian Herrera.
Sí, ens queda escoltar el de Santa Coloma a Farners, coincidint una mica amb la línia de Manel Martínez, dient que això del gol va per ratxes, i ho acabem d'escoltar també amb aquestes estadístiques que hem repassat amb el Pau Vituri. Però al final, el que diu Herrera és que la principal preocupació ha de ser la general, la que gira al voltant de l'equip i que es treguin els bons resultats.
Al final, els jugadors d'atac, els davanters, doncs vivim de ratxes. Fins ara no he tingut la sort o l'encert d'obrir la llauna. Tampoc et diré ara doncs, que estic en el meu millor moment o crec que he de millorar, però content, no? Això et fa seguir volent treballar més si cap. I bé, m'ho prenc com un objectiu personal, doncs seguir millorant la faceta de gols, però crec que més doncs el gol estic content per al meu partit.
Bé, doncs content amb el seu partit un Cristian Herrera, que sempre es mostra exigent, que més d'un cop li hem sentit aquell discurs de dir, Adri, que ho pot fer millor encara, tot i la bona ratxa que va assolir durant la segona volta la temporada passada. I en un sentit més general, doncs, Cristian Herrera, que es felicitava per la victòria de diumenge i mirant ja al futur, diu que el més important és seguir en aquesta línia de feina i sobretot de resultats.
Que jugadors donin un pas endavant, a treure'ns aquesta vergonya, diguéssim, o no sé si vergonya o nervis, doncs per la situació que teníem fins ara. I crec que estem a la bona, com dic, a la bona línia de treball i això, doncs, aquesta setmana ens farà apretar més les dents per tornar a guanyar aquí a casa.
Doncs tant de bo, que amb una nova victòria ho veiem tot encara millor i si és per, avui que parlàvem de sequeres trencades, per enganxar ja ratxes com les de Manel Martínez, per exemple, amb el cas de Baselga o amb el cas del propi Cristian Herrera, millor que millor. Clar, aquí hi ha un punt de trampa. Hem dit que ha marcat un gol cada 449 minuts, que és el gol que ha fet en tota la temporada. Això es redueix a la meitat, tan bon punt faci el segon. Per tant, aquí com Cristian Herrera comenci amb el ritme golejador de l'any passat, a poc que vegi porteria amb una certa facilitat, segur que millora aquest registre. Tot això, ho dèiem abans, en el dia de certa tranquil·litat al Sabadell, demà tornada a la feina.
Sí, demà entrenament a Sant Oleguer, després parlarà en roda de premsa Pau Resta, ja ho comentàvem també a l'Hotel Suís. El podrem escoltar en directe perquè la compareixença serà a un quart de dues i tot pensant, Adri, en la cita d'aquest cap de setmana, setena jornada, aquest Sabadell Fuenla a la nova Creu Alta, diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc. Adri, per cert, abans de que m'acomiadis...
Sí, no marxis, m'has d'explicar una altra cosa.
Sí, has esmorzat bé, no, aquest matí?
Ets un panarra, t'agrada el pa de debò, cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa?
Doncs podries fer-t'ho la falca ja directament. I a més, de veritat, perquè avui hem esmorzat Valero, que això...
Però l'hem pagat.
No ho diem per dir, però sí, l'hem pagat, però hem esmorzat Valero.
De fet, jo no, per ser sí, justos,
l'he pagat jo, Sergi Parc. Comentem el tema de Valero Fort Tradicional perquè s'ha anunciat la renovació de l'acord amb el centre d'esports, que continuarà patrocinant Valero als equips femenins del club.
Amb novetat,
que,
eh?
Sí, passaran a anomenar-se oficialment Valero Sabadell, aquests equips femenins. Per tant, novetats amb aquest acord que... s'allarga a 2 anys més, per tant, fins al 2026.
Doncs una secció, la femenina, molt panarra. Aquesta temporada encara més, amb aquesta nova denominació Valero Sabadell, amb aquest vincle que uneix el centre d'esports Valero i, per què no dir-ho també de retruc, aquí a Ràdio Sabadell. No deixo el centre d'esports. A tu sí que t'acomiado, Sergi Parc. Una abraçada. Fins ara.
Adéu, Adri.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Ja que estàvem a Olímpia, amb aquest patrocini de Valero, continuem allà perquè Pau Fernández ha estat inclòs a la convocatòria sub-19 de la selecció espanyola.
Nosaltres contentíssims per ell, perquè s'ho mereix, perquè és un jugador espectacular, té un potencial enorme, i també una miqueta trist perquè el perdrem dos partits importants. Però bueno, al final, per això tenim 25 fitxes, perquè el jugador que ha sortit ho va jugar al de Gay, i ara és un jugador, però no només a nivell de joc, sinó com a persona... treballador constant, bueno, i el potencial ja el sabem.
En parlava l'Albert Milà, l'entrenador del juvenil Arlequinat, felicitant el Pau per aquesta convocatòria del seleccionador de José Lana. Fernández, en passat el cadeta de l'Igualada, va fitxar, recordem, pel Sabadell l'estiu del 2022 per jugar amb el juvenil B, és a dir, a la Lliga Nacional. Va ser un dels principals jugadors i va marcar 5 gols, incloent-hi un, el dia de la permanència al camp de l'Ebro. I cremada aquesta etapa, ara és un dels capitans del Divisió d'Honor Juvenil. El lateral esquerre esquerra, ha jugat tots els minuts de Lliga i ha marcat ja un gol. El tenim al telèfon, el saludem i li donem també l'enhorabona. Què tal, com estàs, Pau?
Hola, bon dia, com estem?
Què suposa per tu aquesta convocatòria amb la Sub-19?
Bueno, òbviament, molt content. És algo que qualsevol nen somia, no? I, bueno, és algo que aprofitarem i treballarem al màxim per poder treure el màxim rendiment.
Un tòpic d'aquestes convocatòries és quan enganxen per sorpresa el jugador en qüestió. No sé si tu te l'esperaves o no, o quan has estat conscient, quan t'ho han dit i qui t'ho ha dit, això que aniries amb l'Espanyola.
Bueno, fa una setmana que sóc conscient d'aquest tema, de que la selecció estava interessada en afegir-me a la convocatòria, però bueno, òbviament és algo que no t'esperes, no? És una notícia increïble, que és el que et dic, qualsevol nen somia en poder portar la samarreta de la selecció espanyola, i bueno, és algo que m'enorgulleix molt, i a la meva família també, i ho aprofitarem al màxim.
També entenc que un premi per la bona feina que estàs fent aquí en aquesta temporada i escaig a Sabadell.
Sí, bueno, també volia donar les gràcies a tots els entrenadors, companys i treballadors del club, tant com del Sabadell com de l'Igualada, que òbviament han fet que tot sigui molt més fàcil i han facilitat les coses. I bueno, tot això és gràcies a un conjunt de coses que s'han donat i bueno, molt content, la veritat.
Aquí a Twitter, quan hem fet la notícia, un fotògraf sabadellenc, el Pedro Salado, es preguntava quant de temps fa que un jugador del Sabadell no va amb una selecció espanyola, no és internacional. O sigui que realment és un fet bastant, bastant novedós. Suposo que per tu també, en certa manera, és clau poder treure el cap a la divisió d'honor, clau al centre d'esports, aquests passos endavant que has anat fent els últims anys fins a arribar a anar a aquesta convocatòria a Terres Alacantines amb la Sub-19, no?
Sí, sí, totalment. És el que dius. L'any passat vaig tenir la sort i, bueno, gràcies a l'esforç i al treball de poder debutar a la divisió d'honor i poder jugar minuts i gaudir de la categoria. I, bueno, aquest any també ho estic fent. I, òbviament, tot això és un propulsor, no?, que es puguin donar aquestes coses. I òbviament, és algo que fa molt feliç a mi i a tota la gent que m'envolta i estem molt contents tots.
Anar amb l'Espanyola és un aparador també? És, o t'ho prens com un test de nivell per anar amb lo milloret de tot el país?
Bueno, òbviament és molt important perquè vas amb els millors jugadors del país, de la teva edat, però bueno, òbviament aniré allà a demostrar el que sé, el que m'han ensenyat, i amb la humilitat de sempre farem el millor que es pugui, no?, òbviament.
Deies que fa una setmana que coneixes ja que anaven darrere teu a la selecció espanyola. Avui s'ha confirmat, avui s'ha publicat com a mínim aquesta convocatòria. Alguna felicitació especial que t'ha... Suposo que el mòbil avui treu fum, però alguna en concret que t'hagi fet més il·lusió?
Bueno, la felicitació del club, del Sabadell, òbviament, de l'Igualada també, i d'entrenadors importants, no?, com el Conrad García, que va ser el meu entrenador de la Lliga Nacional l'any passat i que va fer que pogués debutar, que pogués tindre minuts a la divisió d'honor, i bueno, de familiars, amics molt propers, i bueno, tot el món està molt content i òbviament això m'enorgulleix molt.
Amb la teva germana hauràs parlat també.
Sí, òbviament, sí, li he demanat consells del seu primer cop que va anar també amb la selecció espanyola.
Per si algú va perdut, la Janna Fernández, que és la germana del Pau, campiona del món sub-17 amb l'Espanyola, d'Europa sub-18, és internacional sub-20, o sigui que estem parlant d'una jugadora habitual amb la selecció femenina. Es pot explicar el consell que t'ha donat o no?
Bueno, que vagi allà i demostri tot el que sé. Òbviament els nervis estaran allà, però bueno, que demostri el que sé, el que m'han ensenyat, sense cap por d'atrevir-me, i això, que gaudeixi molt de l'experiència, sobretot, que mai no és normal que puguis anar amb la selecció espanyola.
En clau local, i gairebé ho vaig rematant amb això, aquí el problema, mirant-ho des del prisma Sabadell, que evidentment és un orgull que algun jugador del futbol base arlequinat pugui arribar a una selecció espanyola, és que et perds algun partit. Hi ha algun peatge, no?, aquí a la divisió d'honor juvenil.
Sí, sí, em perdo, bueno, el partit contra Platges de Galvea allà a Mallorca, però bueno, és, òbviament és algo que, bueno, que al ser una experiència tan, tan increïble, doncs queda una mica més, més de segon, a, segon, a segon pla, però òbviament també m'agradaria molt ajudar el meu equip a poder guanyar els 3 punts a Mallorca.
Parlant de 3 punts, i amb això sí que t'acomiado, 3 punts d'or els que acabeu de treure a Òscar.
Totalment, una sensació increïble, per fi tornem a guanyar i la veritat és que l'equip ho necessitava molt, l'equip va treballar molt bé durant tota la setmana, ho està fent durant aquesta setmana també, i bueno, penso que era molt important aquests 3 primers punts per sortir de la zona de descens i ja poder canviar la dinàmica negativa que portàvem.
Doncs Pau Fernández, jugador del Sabadell juvenil i internacional sub-19 amb la selecció espanyola, sona de nassos, aquest càrrec, i la veritat és que gaudeix molt de l'experiència, aprofita-la i res, ja segur que en parlarem a posteriori. Una abraçada, felicitats.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Tot en un Sabadell juvenil que, com dèiem ara, ha sortit de la zona de descens després de guanyar 2-3 al camp del Huesca en el primer partit de Milà. Un cop confirmat a la banqueta del Divisió d'Honor Juvenil, l'equip arlequinat va anar per davant en tot moment, però va haver de patir quan estava tot prou controlat, com explica el mateix tècnic.
Sobretot dels últims 10 minuts, que ens van marcar i ens van ficar gol al minut 90, si no recordo malament, i vam estar ja als 8-9 minuts de descompte. Que, bueno, aquesta categoria ja sabem com és i quan sembla que ho tens tot controlat, perdones un parell d'accions per ficar el 0-4 i acabes patint. Està 10 minuts traient aigua, com aquell que diu.
Aquesta és la primera victòria del curs pel juvenil arlequinat, que no només treu el cap de la part baixa, també igual a punts amb el Huesca, i oblida la dolorosa derrota contra el Badalona en l'últim minut de l'afegit a Olímpia. Albert Milà assegura que està especialment feliç, sobretot per com pot afectar positivament aquest triomf a l'ànim col·lectiu.
Sobretot content per ells. Al final ells porten entrenant des del 25 de juliol i entrenes buscant la primera victòria. I mira, ara ha arribat la victòria, la primera victòria de la jornada 4, però sobretot per ells. La setmana passada va ser dur, va ser un cop dur. Hem començat a fer manera d'aixecar l'equip perquè realment ja sabem com va el tema de les dinàmiques, que sembla que la pilota costi d'entrar. Però bueno, sí que és un pes de sobre. Clarament ens fem un pes de sobre. I ara jo crec que ens ajudarà a estar més tranquils i a poder treballar amb un punt més de tranquil·litat. I quan guanyes, les setmanes s'enfronten bastant diferent.
El Sabadell, per cert, se situa ara a 3 punts d'un Mercantil que va tancar el seu particular Tourmalet amb unes sensacions, podríem dir, similars a les de fa 15 dies contra el Barça. Davant l'Espanyol, els graciencs també van plantar cara, però també van haver de digerir una derrota al final. El domini va ser perico, però el partit va ser força igualat una vegada més, fins i tot amb la vermella que va veure Aleix Jofré. Els blaugrana van encaixar a la sortida d'una falta en l'última jugada de la primera part i a la segona l'Espanyol va fer el 0-2. Després ja va venir el gol de Fran Borrego i fins i tot David Rocha, en inferioritat numèrica pels locals, va tenir l'empat de cap al temps afegit. Carlos López, l'entrenador, remarca que van tornar a plantar cara a un dels més grans de la categoria.
Quan semblava que estàvem morts, l'equip ha tornat a aquest cop, crec que ens ha donat ells un exemple a nosaltres de creure que inclús amb 10 mitja hora contra un equip com l'Espanyol, doncs hem sigut capaços d'empatar, i com bé dius, hem tingut dos arribats i sobretot una claríssima del David faltant quasi a l'afegit que ens hagués donat l'empat, que penso que per treball avui, igual que altres dies sempre hem dit que hem tingut aquest punt de sort i encert, avui crec que l'equip ha merescut una mica més.
Els mercantilistes sumen 7 punts i viuen a la zona mitjana de la divisió d'honor, malgrat haver perdut aquests dos últims partits a casa. El Joan Murtró arraona a Marinals contra el Barça i l'Espanyol. López admet de manera molt vehement que està molt satisfet amb el que està veient fins ara.
L'hagués signat amb sang, o sigui, de fet hagués signat bastants menys, i sobretot el que hagués signat és el caràcter competitiu que té el meu equip, que torno a repetir a tota la gent que el veu, crec que a casa me la fem inclús encara una passeta endavant, sobretot en atac, en intentar deixar-nos anar aquelles accions que ens poden bé. Sí que és veritat que avui la segona part amb 10 ens ha costat molt més, però bueno, al final jo veig una millora, veig que el procés l'estem disfrutant cada setmana. Després dels partits pateixes molt, però entre setmana jo estic disfrutant molt, penso que ells també amb la nostra manera de fer.
Si el Mercantil suma dues derrotes seguides a casa, a domicili l'última sortida va ser en victòria al camp del Mallorca, i aquesta setmana tornen a viatjar les Balears, en concret a Inca, al camp del Constància, per part del Sabadell. El següent partit a casa, a Olímpia, rebent el Zaragoza. I per cert, i per cloure definitivament, tant el bloc futbolístic com el tema de les ratxes dels davanters del centre d'esports, una última que ha trobat el Vituri a la redacció, que no us penseu que ha marxat d'aquí i se n'ha oblidat. José Luis Garzón, temporada 94-95, 6 partits seguits marcant a casa, comptant la primera eliminatòria de la Copa. Per tant, si vol un repte majúscul, Manel Martínez per igualar té Garzón fill, per entendre'ns, que és veritat que era a tercera divisió, però incloent-hi la Copa, va encadenar les 6 primeres cites a la nova Creu Alta, les 6 primeres dates, els 6 primers partits a casa de la temporada, veient porteria. Veurem, per què no, somiar amb un gol de Manel Martínez Bel aquest diumenge contra el Fuenlabrada a partir de les 5 per acostar-se una mica a aquesta dada. 3 minuts per sobre de 3 quarts de 2, publicitat, la Bea Aguilar ens ven 4 cosetes molt ràpid i de seguida hem de parlar, per exemple, de futbol sala, de waterpolo, de ciclisme o d'així d'entrada marxar fins a Portugal amb el Sergi Giralt.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
El dimarts 10 d'octubre arriba a Ràdio Sabadell De moment, ni 5. Una radionovel·la còmica, gamberra i absolutament local. Cada dimarts a 8:15, fica't a casa dels Muntanyols i adona't que la teva família no està tan grillada.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Sabia jo que no em lliuraria tan ràpid del tema de les ratxes. Segona B, la ratxa de Garzón, no tercera, sinó l'any després de descendir, 94-95. Per tant, estem parlant de segona B i no pas tercera divisió. Va, bloc poliesportiu, parlem una miqueta de motor aquí a l'Hotel Suís amb Sergi Giralt, que comença aquesta tarda la seva aventura al 17è Rally de Portugal històric. El copilot sabadellenc va aterrar ahir a Lisboa i en uns minuts puja el cotxe al Parc Eduard VII de la localitat de la capital portuguesa per cobrir el primer dels 40 trams d'aquesta prova de regularitat que s'allargarà fins dissabte després de recórrer més de 2.000 quilòmetres. Serà la seva tercera participació en el Rally del País Veí després de fer-ho els anys 2018 i 2019, just abans de la pandèmia. Giralt defineix així aquesta cita.
Per mi, Portugal, el Rally Portugal històric, és el millor del món en diferència. Sobretot amb carretera oberta, el que és la meva especialitat, que és carretera oberta, no? Carretera tancada, sí que n'hi ha altres que potser poden arribar a ser millors, com ara el Tour de Còrsega, que la setmana que ve també es fa i té més de 400 cotxes, i s'ha de parar alguna cosa, no? Però Portugal, que és amb carretera oberta, és el millor en diferència pels tramos com som, per les carreteres, per les mitges que ens posen, pel nivell que hi ha de rivals, és una passada al país, molt, amb moltes ganes i sobretot amb molt de respecte.
Amb molt de respecte, perquè al costat de Giralt hi haurà el pilot asturià Xisco Benavente, amb qui no ha competit mai en carretera ni tampoc ha pujat mai al seu Porsche. Tot i això, assegura el copilot sabadellenc que hi ha molta preparació al darrere, també física, després de trencar-se 4 costelles a l'estiu en una caiguda en bicicleta.
Ens en conèixer el Dakar clàssic, però amb carretera, amb asfalt i No sé com va, no? Tinc molt bones referències, tothom m'ha dit que disfrutaré molt amb aquest pilot i que m'ho passaré molt bé, i això ja per mi és important, no? Que em diguin això ja motiva, no? I el Porsche, bueno, Portugal és un rally que s'ha de fer un cotxe potent i si pot ser un Porsche és millor, no? Espero que aguanti, serà tot una sorpresa, espero que la primera etapa demà a la tarda sigui una miqueta de compenetració i posant-nos al dia tant ell com jo, però vinc molt il·lusionat, amb ganes de fer un bon paper i sobretot disfrutar-lo. A Portugal el que s'ha de fer és disfrutar-lo.
Un Sergi Giralt a tot això, que ve de pujar al segon calaix del podi fa un parell de setmanes al Rally d'Andorra. Cap a les 7 de la tarda està prevista l'arribada d'aquesta primera etapa del Rally de Portugal històric a Figueira da Foz.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I en futbol sala, segona jornada consecutiva amb doble victòria sabadellenca. La segona B masculina d'escàndol va ser el triomf de l'Escola Pia a casa, passant per sobre del Calvià 10-0. Van guanyar els de Pedro Donoso per sumar 6 punts a la classificació. Lenny Ramos, autor d'un hat-trick, no recorda haver tingut una tarda tan plàcida, tan dolça a Can Colapi.
Yo llevo 4 años en la Pia y el partido este fue el más plácido que he jugado en la Pia. Salimos, los primeros 5 minutos fueron espectaculares y nos pusimos 3-0. Después sí que es verdad que bajamos un poco el ritmo, pero igualmente el partido fue muy plácido.
El partit, de fet, va ser tan rodó que fins i tot van debutar 2 jugadors amb el primer equip Escolapi, Àlex Martí i Uri Ferrer, i tots dos van veure porteria. Ramos els felicita per aquesta bona estrena i per contribuir a la causa.
Hubieron dos debuts. El de Àlex Martí y Uri Ferrer. Marcaron el 3-0 y después creo que Uri Ferrer metió el 4-0, que aún no estaba nada decidido en el partido.
I al Pavelló Nord, una altra actuació convincent del Natació Sabadell, que es va imposar per 6-3 al Canet. Els de Pau Machado es mantenen invictes en aquest inici de Lliga i el tècnic ho celebra.
L'ambient és molt bo. Nosaltres ens marquem mil objectius. Aquesta setmana havíem marcat el partit rere partit i fer el 3-3. I teníem molt marcat el dia d'Indústria. Jo sempre dic el mateix, que si a casa no guanyes, fora tens que intentar guanyar 3. I bueno, sumar 3 aquí va donar tranquil·litat.
Bon inici de temporada, per tant, del Natació Sabadell, que en Lliga suma 2 victòries i un empat, i a la Copa del Rei, recordem, s'ha plantat ja a la tercera ronda de la competició. De fet, el duel contra el Canet es va celebrar uns dies després d'un viatge feixuc entre setmana a València per jugar contra el Pilar en una eliminatòria que es va allargar amb la pròrroga i que Machado denuncia, com ja vam dir la setmana passada que ho havia fet a través de xarxes socials, que van haver de patir uns fets realment molt, molt desagradables.
Venim d'un partit de Copa que va ser deplorable i ho vull denunciar aquí amb vosaltres. El tracte rebut pel Pilar de València, on ens van escopir, on ens van insultar tot el partit i la federació s'ha rentat les mans. I m'agradaria fer-ho públic perquè és que mai havia viscut alguna cosa així i desgasta moltíssim. Vam arribar a les 5 del matí i bueno, jo crec que ho hem arrossegat, no? Però bueno, no és excusa. Felicitar el Canet perquè ens han ficat al límit i sumar a 3, doncs, bueno, imagineu-vos, estem contents i a seguir igual.
Aquí queda, per tant, la queixa pública de Machado. En tot cas, i pel que respecta a la Lliga i no a la Copa, Club i Pia són 5è i 6è, respectivament, en aquest grup 3 de la segona B de futbol sala masculí.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
A tot això, avui dimarts, dia 3 d'octubre, és un dia també amb esport aquí a la ciutat de Sabadell. L'Estalpul Natació Sabadell juga avui les semifinals de la Copa Catalunya de waterpolo masculí. Serà a partir de les 9 de la nit a la Finet Work Aquatics a Canllong, que acollirà el duel entre l'equip de Quim Colet i el Club Natació Barcelona. Un quart d'hora abans es disputarà a la piscina Sant Sebastià, a Barcelona, l'altre enfrontament de semifinals entre l'Atlètic Barceloneta i el Sant Andreu, d'on sortiria el possible rival del Sabadell si aquest elimina el CNB. Recordem que serà el primer duel de la temporada oficial entre sabadellencs i cenevistes. A la pretemporada és veritat que el CNB va superar l'Estalpul en un amistós, en un test, això sí, que no serveix gaire de precedent, ja que Quim Colet no comptava ni molt menys amb tota la seva plantilla disponible en aquelles alçades de calendari. El duel, a més, serà l'avançala del primer desplaçament per Europa del curs. Divendres, l'Estalpul el masculí visita l'Esteagua, a Bucarest, a Romania, després d'estrenar-se perdent els penals contra el Brescia a casa, a Canllong. Dissabte, per cert, a Molins, el conjunt de Colet ja va guanyar còmodament el Sant Feliu per 9-17, tot i cedir el primer parcial, el primer quart, per 4-2. L'alemany Finn Schuetze, amb 4 gols, va ser el màxim anotador d'aquest partit. I també tindrà cita a Europa l'equip femení. Aquesta setmana serà no divendres, sinó diumenge, a casa, a 1:45 i contra el Mulhouse francès en la primera jornada de la nova Champions femenina de waterpolo. Com el masculí, el conjunt de David Palma també ve de jugar a la piscina del Sant Feliu, en el seu cas guanyant més folgadament encara per 6-19. Des dels primers minuts ja van obrir escletxa les sabadellenques amb un 1-5 de sortida i amb Maika García, la boia, com a jugadora més encertada de cara a porta amb 6 gols. Ahir tancàvem el programa amb ciclisme, avui ho tornem a fer perquè, com dissabte passat, al Giro de l'Emília, Marta Romance i David de la Cruz han tornat a coincidir avui en una nova clàssica al nord d'Itàlia, l'anomenada Trevali Varesine. La prova femenina ha acabat fa uns minuts amb la victòria de l'alemanya del Movistar Liane Lippert i amb la sabadellenca abandonant. I en aquests moments es du a terme la masculina, 196 quilòmetres amb un perfil trencacames i novament amb el bo i millor del panorama ciclista internacional. I són els Tadej Pogačar, Primož Roglič i companyia. De la Cruz, per cert, va tenir problemes ahir en el seu vol Barcelona-Milà de Vueling i ell mateix denunciava a X, abans Twitter, que havien perdut la seva maleta. Demà coneixerem com li van les coses a l'Hotel Suís a partir de la una. Tindrem també la roda de premsa en directe de Pau Resta, d'un dels centrals de la plantilla del Centre d'Esport Sabadell, que parlarà just després de l'entrenament. Tindrem voleibol, waterpolo, bàsquet, rugbi o tennis taula aquí en el programa, a més de la segona catalana, amb la presència dels tres equips sabadellencs, amb el Tibidabo, amb el Can Rull, Rómulo Tronchoni i també amb el Sabadell Nord. Això demà a la una, segur també amb la bona feina de la Bea Aguilar al control de so. Ara nosaltres recollim els estris i marxem cap a la redacció. El lloc a l'estudi 1 queda reservat per la gent d'informatius, amb l'Helena Molís al capdavant de tots ells, i una nova edició del Notícies Migdia. Per recuperar el programa d'avui, tan fàcil com anar precisament al web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i buscar allà el podcast de l'Hotel Suís, o de fet tota la programació sencera d'aquesta casa. Que tingueu un bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.